Vivències a Ona Codinenca.
Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i els dilluns a les 12 del migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa sota guió i direcció de Lluís Capdevila. Hola, Lluís, com anem?
Podríem anar millor, però anem força bé. Força
sí,
bé.
Perquè has hagut d'aparcar una mica lluny.
No, ja va bé, és que haig de caminar, home, que si no quedaré agorronit, que deien els vells. ja ho soc.
Contem amb la col·laboració de Maria Torrents. Maria,
què? Què tal? Bona dia a tothom i bona nit.
Tu bé?
Bé.
Sí.
Amb aquesta mica de primavera, la mar de bé.
Sí, oi?
Diu que que la primavera la sang altera, eh?
Ai, això haurem de vigilar-ho.
Tots nosaltres, els que tenim 15 anys.
Sí. També hi ha la col·laboració de Josep Maria Joaneda.
Hola, molt bona nit a tothom.
Què tal?
Ja, bé, anar fent.
Tu puges bé des de la Soleia, no?
Sí, en cotxe.
En cotxe?
No, és que el Joanet ens està fallant, perquè des que fina més ja no plou.
Sí, que ja. Perquè fa dies que no el deixem cantar.
No em deixeu.
Avui et faràs algun solo?
Potser sí.
No ho sé,
depèn.
I la que us parla, Rosita Figueres, i el control, com sempre, en Jordi Massaguer. Avui, Maria, tenim un convidat
polifacètic, oi? Que ha pescat el senyor sí. Lluís Capdevila a la plaça, suposo.
Bueno, surt sense la canya, però mira, sempre es pesca algú, no? Jo que és el més gran pescar alguna nena jove...
Això ja és més difícil. No es deixen.
No es deixen. Que soc invisible. No
es deixen. Ni et veuen, Lluís, ni et veuen.
I en canvi, una goleta com aquest, doncs m'ha vist.
Com aquest, no va on qui és aquest, eh? Ara la Maria us ho dirà. Qui és aquest, Maria?
És la sorpresa.
És la sorpresa d'avui. És el senyor Miquel Tura, que ens explicarà alguns temes. Per començar, sembla ser que a ell li preocupa bastant tot el recorregut del cereal dels últims temps en el nostre país.
Jo abans que donem entrada en la Miquel Tura, voldria explicar una cosa que no ho he entès mai, però això del canvi climàtic, jo fa uns quants anys, no gaire, vaig anar a Turquia i vaig anar a veure un coliseu romà que hi ha enmig d'un desert de pedra, que se diu el Gem, i per mi em va semblar més maco que el coliseu de Roma, per mi. I llavors vaig preguntar per allà i tal i qual, diu, és que aquí... Diu, i això estava rodejat, aquest coliseu, tot eren rocs, eh? I rocs, no hi havia ni sobre, rocs. Rocs. Diu, és que era el graner d'Europa, en temps dels romans, el Gem. Et sona a tu, senyor Miquel?
No, però
potser
el món era molt diferent i molt més petit. Potser, no sé...
Allò era un desert, és que era un desert, i fa 2.000 anys això era el graner... Romà, de Roma.
Bueno, sí. Què ha passat? Què ha passat al sud d'Europa? Que a poc es va desertitzant. Ara ja ho comencem a notar nosaltres. El sud ja ho ha notat, Marroc ho ha notat, i més cap al sud, doncs Turquia o altres països, segurament eren molt més verds.
Tira.
Però a poc, doncs s'han anat desertitzant, i ara ja ens comença a arribar
una mica aquí. Una pregunta que a mi... el cap em dóna voltes. Ucrània, com pot ser que produeixi tant gra quan jo em pensava que el clima tan fred no és propici?
Bueno,
quin és el clima adequat per al gra en general?
El d'Ucraïna. El d'Ucraïna, a veure, el problema no és el fred, el problema és la pluja. És la pluja.
El fred no li fa mal?
No, no. No, no, perquè quan arriba el moment en què el cereal grana, ja fa bon temps. En general ja fa bon temps. Ja ha passat l'hivern i durant l'hivern està a sota germinant, ha començat a néixer a través de la pluja, però clar, després quan plou al maig, quan plou al juny és quan es desenvolupa i les collites venen al juny, al juliol, a l'agost, al setembre, a l'octubre, del blat de moro.
Perfecte. El problema és si no plou quan comença, no?
Clar. Per exemple,
perquè per arrelar primer, diguéssim.
Ara, sí, per exemple, clar. Aquí al Vallès, sí, suposo que ja ho veieu, ja us hi fixeu, estava moltes coses sembrades, sí, que la veritat és que cada vegada se sembren menys coses, sí, perquè com que no es té cap seguretat amb la pluja, doncs llavors la gent no vol gastar diners amb llavors i mabonos i això, i cada vegada sembra menys. Però jo, per exemple, vaig a caminar cada dia a la carretera del Parque i cada dia vaig a la punta del Mirador. I llavors a baix hi ha les feixes grans de riells que les van sembrar ja fa 3 mesos i això, i estaven marron i començaven una mica a verdejar temps enrere i es van moure una mica, però aquest dia va fotre 70 litres. Sí. Aquí a casa meva en va 79. Tinc un pluviòmetre que me'n va marcar 79 litres. Clar, això li ha anat perfecte. És tot verd, ara. Ja és tot verd, ja ha nascut i tal. Vol dir, ara, en aquí no farà fred. Però a Ucraïna sí, encara n'hi fa, o normalment n'hi ha fet, i en aquest moment no ho sé el que fa. Però no li afecta, no li afecta, perquè en el moment de l'escollida, en el moment de granar, llavors ja comença a fer bon temps.
Molt agraït, veig que hi entens força.
No, és qüestió d'entendre-hi. No, a veure, jo l'únic que he fet ha sigut ser fill d'un pagès i treballar en el món dels pinsos, i del cereal, no? Perquè llavors també he tingut granges de vedells, he engreixat vedells, m'he hagut de cuidar de les formulacions. També heu de tenir en compte una cosa, jo, per exemple...
Però no fas cara de pagès, no? Sembles un conde...
És que tenen una cara especial, els pagès.
Sí, no? Són molt desvermells.
Els condes són els que tenen més terra, però no s'han brut a les mans.
El Lluís un dia va escriure un llibre d'aquests 3 o 4
un dels llibres, va.
D'aquests 3 o 4 vivències que ha escrit, amb un d'ells em va entrevistar a mi. I va posar que era fill d'un pagès i tal, i que com vaig començar d'anar d'anar a collir avellanes i ametlles i amb els jurons per terra i tal i qual, vaig pensar, hòstia, tu, hem de mirar algun altre sistema per poder funcionar.
Que no sigui anar per terra.
Pot no arrossegar.
I ho va escriure i va dir, diu, se'n va anar, el van poder portar els seus pares a estudiar a Barcelona, cony, i de fer que va aprofitar-ho per dir, jo m'escapo com pugui de tot això. Bueno, doncs una mica era això, però sí que l'havia viscuda, no? Jo, per exemple, una anècdota, que no sé si ara qui toca o no toca, però...
Sí, toca, sí.
L'única vegada que he vist plorar el meu pare, ni amb la mort de ningú, perquè era una persona que més aviat era dura, vull dir, molt seca, va ser un dia, perquè tenia els camps molt ben cuidats, molt ben treballats, produïen moltíssim, i un dia per la festa major va fotre una pedregada a Sant Feliu, que ell tenia tots els raïms a punt de collir, i vam anar tots dos al camp, em va dir, vine, que t'expliqui, jo era molt jove, que t'ensenyaré això. Quan vam arribar, tots els ceps, hi havia només el cep. Hasta els sarments va trinxar. Tot, i tot el raïm estava tot a terra.
Tot a terra.
Tot a terra. Hi havia, en aquella època, llavors hi havia préssecs, hi havia no sé què, hi havia no sé què. Bueno, no va quedar res. I jo em recordo que anàvem caminant per allà, m'ho anava explicant, collons, i vaig veure que li saltaven les llàgrimes, perquè realment treballar tot el dia, bueno, el món de pagès, no?
Sí,
el món
ja
de
pagès.
I aquí resulta que hi va haver una època que passava això, passava cap a la festa major, els vols de la festa major, el setembre i això, fotia alguna trompada, sí, d'aigua, sí, i alguna pedregada, i llavors, clar, doncs...
Parlant de la festa major, es va intentar canviar les fetges, no?, les dates.
Adelantar-la una mica.
Adelantar-la, sí.
Jo no sé exactament quan, però...
No, és que la festa major de Sant Feliu era per Sant Feliu. Era el juliol o l'agost, em sembla.
L'agost, és l'1 d'agost, Sant Feliu.
Però llavors van els botiguers i suposo, sobretot els botiguers, suposo, no les fàbriques, que els era igual, van decidir, doncs, atreçar-la
per poder allargar més l'estiu.
Allargar l'estiueig, clar.
I llavors va anar molt bé, perquè llavors el 6 d'octubre era el dia del Santo, de Santo Caudillo, i llavors ja ho allargaven, allargaven fins l'endemà del 6 d'octubre de Santo Caudillo.
Ja, però ja es havia fet la festa major, feia 15
sí,
dies.
Sí, però els estiuejants encara es quedaven, no tots. S'allargava i llavors l'estiu...
Tenien la minyona.
Era, és que Sant Feliu, a part de les fàbriques, que era molt important, ja que hi havia molts milions de pessetes que els cobraven cada dissabte riurosament les senyores i algun contramestre també, doncs l'estiuejant era una font d'ingressos molt important.
Sí.
A part de les fàbriques.
Sí, home, clar. Aquí, per exemple, el que no era important comparat amb altres pobles era justament la pagesia. Però totes les cases, o moltes cases, o la dona treballava a la fàbrica, o la dona estava a casa, o l'home, doncs, treballava...
L'home era pagès. Jo me'n recordo que de petit es collien moltes cireres i avellanes.
N'hi havia per tot arreu.
Així, el de Cantaló, doncs, el Pere Figueres i Presseguer, el Cantaló, que feia de camàlic a Campec, amb els camions de Campec, al Born de Barcelona no es posava el preu de les cireres fins que havien arribat els dos camions de Can Pep amb les cireres de Sant Feliu, que no eren de Sant Feliu, que eren d'aquí, de Vigues, bueno, Riells... No,
a veure, els saulons els portava tot gent de Sant Feliu, tot, que sí. Que eren termes
de Vigues.
Però també n'hi havia a dalt, el cantó de dalt també n'hi havia. Nosaltres teníem els cirerers a dalt, que això, que s'agafaven les caixes, posaven les falgueres és un tipus de planta que embolcalla molt bé, s'omplia de cireres, tapava amb un paper que el tapaven i cap al vol.
I no posaven el preu de les cireres fins que havien arribat els dos camions de Campet.
Quantes coses s'han perdut per això, eh?
Moltes.
Sí.
Moltes.
No. Cada vegada... No, les cireres al Quintana està ple, hi ha un cireres al Quintana.
Sí, ple.
No, hi ha caixes.
Sí que s'ha perdut, sí que realment s'ha perdut. I la prova de la pagesia de Sant Feliu és que si volteu pels voltants, veieu una mà de parets de pedra seca.
Sí.
Perquè qualsevol espai s'aprofitava i s'omplia de terra. Jo me'n recordo que aquí baix, a la Costa de Lloberes, s'havien fet feixes portant-hi la terra amb carretons.
Toma.
Amb carretons per omplir-la. I llavors tu vas cap a Sant Miquel del Fai, o vas cap a dalt, al carrer del Terme, o vas cap a l'altre costat. Tot arreu està ple de parets de pedra seca, que tenen la feixa.
Que eren les feixes.
Que eren els metres o tres, però hi havia una filera de ceps, hi havia al mig i feien unes quantes patates perquè plovia, i així teníem patates pel cas.
I llavors hi havia un vi que no era gaire bo, que era el vi de vores.
El vi de vores, clar, perquè les vores estaven plenes de ceps, i llavors es feien, jo a casa en fèiem de vi, fèiem 7 o 8 botes d'aquelles grosses, hi havia uns cups i aixafaven els raïms.
Tothom tenia cup, almenys moltes cases tenien el cup per aixafar el raïm.
I tant.
Jo me'n recordo haver anat de petit, eh?
S'han perdut, és una llàstima, això que...
Ara només podem fer el limongel.
Exacte. Perquè no l'has d'aixafar amb els peus.
És una llàstima, però és fruit de l'evolució, les coses han canviat.
Hi ha coses que milloren, hi ha coses que pitjoren.
No, però és que la vida de general de la gent de Sant Feliu és molt millor ara que d'aquell temps que era tan maco.
No de Sant Feliu.
De tot arreu.
Jo he començat per dir que els últims 60 o 70 anys, ara ha canviat els últims 4 o 5 anys, una mica això, però els últims 60 o 70 ha sigut allò de dir, jo vull allò, i d'una manera o altra ho podies tenir, des d'un producte per menjar fins a un electrodomèstic,
fins a l'excursió,
fins a un no sé què, fins a
un... Jo deia que...
En general, sempre hi ha excepcions, però ara això ha canviat ja una mica.
Però jo deia que els pobles eren blanc i negre, i ara són en color.
Sí, home, clar, no. A veure, però... 4 o 5 anys enrere ja eren en color, eh?
Sí.
Ara més aviat han tombat una mica i ja no són tan nítids. És a dir, es veu una mica més després. Bueno, jo ho dic perquè amb el món del cereal, que jo cada vegada que he vingut aquí hem parlat de blat de moro.
Sí.
La Ucraïna és un gran productor de blat de moro, però el cereal que mana al món, a tot el món, és el blat, eh?
O és el pa.
És el rei.
És el blat. Està claríssim, vull dir, el blat es fa servir pels pinsos, pels humans, per elaborar de tot. Vull dir, és el gran... El que passa és que Ucraïna també en produeix moltíssim, de blat. Però, per exemple, això, no? Tota Europa tenia el gra que volia. Per engreixar porcs, que els exportaven a la Xina, o per engreixar vedells, o vaques, o tal, o qual. aixecar un dit i venia el barco i descarregava aquí i anava amb un preu que ara pujava una mica perquè no hi havia tan bona collita, ara baixava una mica perquè no era, yeah. Però de cop i volta es va trobar que no, hòstia, i on hi ha cereal? Bueno, doncs, la Comunitat Econòmica Europea, això ja ho havia explicat aquí, com que va anar evolucionant amb aquesta bonança, va anar evolucionant i va anar posant normes. I una de les normes era que no es podien fer servir cereal transgènic. La Comunitat Econòmica Europea prohibia el cereal transgènic. D'aquesta forma, doncs, tancava alguna frontera, com la dels Estats Units o d'algun altre país, que portés cereal cap aquí, i el cereal de tocar a Europa el teníem pel que sigui.
Perdona, una cosa.
Pel dia
que s'ha sapigut del cert que el transgènic pot portar problemes a la llarga? No. O només és... No s'ha comprovat?
No. Que jo sàpiga, no. El que passa és que, bueno, teòricament és anar posant normes per millorar.
Ja.
És a dir, si hi ha la possibilitat de que la llarga perjudiqui, doncs millor el prohibim, i com que en tenim prou aquí, no hi ha problema. Però què va passar amb la comunitat, amb la guerra d'Ucraïna? Era una prohibició, tot Europa no s'havia fet servir feia molts anys. Però automàticament vam haver d'agafar el telèfon i trucar als Estats Units i dir, tu, envia el transgènic o el que vulguis, ja. Però envien. Que allà no hi havia, no?
Vull dir, clar, ara vaig veure un programa del que pagaven en el pagès al sortir i tots els passos que donaven fins a arribar en el supermercat. És increïble. Clar. Diu que es va multiplicar del primer preu, potser, sense dir un disbarat. Si, per exemple, era 10, 20, 30, hasta 60.
No, 10 vegades més.
10 és vegades dir, més. És increïble.
Una síndria que surt del productor a 80 cèntims al quilo arriba a 6 euros aquí.
Això és que...
O una ceba que surt a 30 cèntims arriba a 4 euros. O la mongeta tendra, o el que sigui, sí, o les taronges, o moltes coses.
Però és després... injust.
Clar, que és injust. Per això abans parlàvem del tema dels pagesos, doncs, bueno, clar, aquest és un dels temes. Llavors, com s'arregla això? Fàcil, s'ha arreglat molt fàcil. S'ha anat a produir a Marroc, i les mongetes tendres, i les llimones, i el que sigui, ve del Marroc i ve amb un altre preu. Per què? Perquè té uns condicionants molt menors que Europa. És a dir, Europa, per fer una mongeta, o per fer una ceba, o per fer el que sigui, s'ha de fer d'una manera determinada. I en allà no hi ha tantes normes. I s'ha de fer amb persones que cotitzin a la Seguretat Social, cosa que allà no sabem si és així, i ha de pagar un IVA, que allà no sabem si és així. Vull dir que totes aquestes coses, vulguis que no
es pugui anar més barat, és perquè no és així.
Fan una competència deslleial.
Estem en un país de la paperassa, per això. Jo sempre me'n recordo d'un cas a Londres que es ven un cotxe de tu a tu amb un simple paper. Poses els noms, poses la matrícula, que vas a l'Ajuntament i ja està venut. I s'ha acabat.
Aquí no, papers.
Mare, papers.
Potser el principal, no el principal, perquè ja n'hi ha que s'abasta el de fa anys, però un dels grans problemes que tenen els pagesos i els ramaders és que l'excessiva burocràcia,
sí,
és de la comunitat.
Sí, ho diuen.
Però una cosa extrema. És a dir, avui, si en una quadra de vedells s'espatlla un abeurador, totes tenen un abeurador, perquè tenen l'aigua que necessiten o que d'allò, ho tens de comunicar. Tens d'anar a l'ordinador, tens de comunicar-ho, que s'ha espatllat l'aigua i que aquells vedells en aquell moment no tenen aigua, que ràpidament vindrà l'ampista, qui no ha arribat, qui l'ampista ha sigut, i que ja està arreglat i que ja torna a tenir aigua. Com a exemple, ja no us dic, amb les administracions de medicaments, del tipus de pinso, de les desinfeccions, amb el no sé què... És tot una burocràcia tremenda, clar. Quan són grans corporacions, doncs, bueno, ja tenen gent que s'hi dedica i que ho fa, però això cada vegada està més atomitzat, representa, no? Que la veritat és que a baix de tot, a la base d'aquesta piràmide ja no hi queda, ja hi va quedant cada vegada menys gent. Es maten moltíssimes vaques, els fills de la gent que té vaques
no vol anar
el dissabte i el diumenge, encara que es munya màquina, s'ha d'estar allà i no hi volen ser-hi, i per tant no. Un dels problemes de les grans empreses de làcties és aquest, el futur. El futur, perquè la gent mata les vaques, i de vaques cada vegada n'hi ha menys. Cada vegada n'hi ha menys. També vol dir que hi ha menys vedells, però que també que hi ha molta menys llet, i no saben d'on sortiran. El que passa és que els humans som capaços de tot, i som capaços de fer llet d'allà on no n'hi ha,
sí,
i fer
sí, sí,
carn d'allà on no n'hi ha, i fer no sé què.
Portarem camelles.
Sí, bueno, per aquests temes s'ha de veure també que a nivell de l'economia una mica mundial, jo no hi entenc, no, però més o menys m'informo, i el que estic veient és que, per exemple, els xinos estan comprant molts terrenys, molts, finques molt grans a l'Àfrica i a Sud-amèrica.
Sí, això també ho he llegit jo.
I això és perquè són zones que encara aguanta l'aigua dintre del que es pot, i que pensen en produir cereal, en produir menjar pel bestiar, en produir animals, en produir, en tenir-hi granges, en tenir tal. Vull dir, alguna cosa deuen buscar.
El sistema de l'aigua, hi ha vegades que no s'entén. Ara aquest dies baixava l'Ebre, que desbordava per tot arreu. Com és que no la canalitzen a un altre lloc i fan pous immensos o el que sigui? Va parar al mar, vinga, milions, milions i milions de hectòmetres de litres a manta, al mar.
Jo no tinc cap color polític, no tinc cap color polític, però reconec que quan en Pujol va parlar de portar l'aigua del Roine, que els hi va semblar...
La Isabel Tocino, del PP de Madrid.
Els hi va semblar que era una animalada, doncs, bueno, resulta que el Roine encara baixa ben ple i ben d'allò, i tindria un tub d'aigua aquí, però, bueno, de la mateixa manera que això també també es va posar una tuberia per portar no sé què cap a França, que es va quedar, els tubos estan aquí a Hostalric, allà amb una pila de tubos, va arribar la tuberia aquí.
Ara se n'adonen per això, eh?
Ara se n'adonen.
Això era pel gas, eh?
Era per això mateix, pel gas. Bé, doncs pel gas, però va resultar que van arribar allà, allà hi ha una pila de tubos i més amunt n'hi ha una altra de pila de tubos tremenda, i allà es va quedar, no sé per què. Què va passar? Que en el seu moment el qui subministrava el gas eren els russos, la Merkel ho tenia tot lligat amb el Putin, però el Putin va fer el puta i va resultar que la va liar i la va enganyar. I va fotre pagar el gas una bestiesa. Tot això ha sigut una mica com una pedra al mig de l'estany, que primer ja fa, però seran normalitzant, perquè clar, ara es porta cereal d'Ucraïna, doncs, d'Ucraïna molt, gràcies a un bèstia, bueno, no, perdona, no volia dir això, com és l'Erdogan, que l'Erdogan és el que ho va solucionar, va parlar amb el Putin i va dir, tu noi, que jo m'han de passar pel canal, que tots els que passen paguen, i necessito que els barques passin i tal, i els hi va deixar obrir el canal, i van tornar a exportar una mica, però també molt d'Estats Units, de Sud-amèrica, de cereal moltíssim, i de carn també.
Però hi ha coses inverossímils. Els de Lloret han muntat una dessaladora
privada.
Portàtil.
Portàtil. I les pegues que els hi han posat. Bueno, és increïble. Si el mar està ple d'aigua, mira el miracle de Abu Dhabi i de Dubai, que tot ho treuen del mar, doncs deixeu fer. No, no. Problemes i problemes i problemes i problemes. I ells s'han tirat endavant i al final crec que ho han aconseguit. Donant aigua també, no sé si a Sant Feliu de Guíxols...
O Blanes.
O Blanes. S'ha dit que...
Bueno, veient-la venir una mica, com es veia venir des del 2008 o 9 o 10, que ja hi va començar a haver-hi problemes d'aigua, a veure, es havia de fer una inversió en aquest aspecte. No pot ser que ara resulta que els catalanets, que teòricament van a davant moltes coses a Espanya, han de fer barcos i anar-los a buscar a València. Vull dir,
hòstia,
això hauria de ser, sí, home, això segons és així. Sí. Ara resulta que hem d'anar a buscar l'aigua amb una dessaladora immensa que hi ha a València, que s'ha cuidat de posar-li, pagant l'aigua, pagant els barcos, pagant no sé què.
Oh, és que València és Madrid, eh?
Bueno, doncs val, eh?
València és Madrid. Clar, allà els hi aboquen els calés a manta.
Ahir
la Llussa va dir, nuestro puerto de València, va dir. Nuestro puerto de València.
Sí, el fet és que quan hi havia el Jordi Pujol, ja es va, el Jordi Pujol va intentar portar aigua del Roine. Els francesos estaven fregant-se les mans perquè cobrarem. Es van instal·lar les bombes per portar l'aigua cap aquí, i a Madrid la Isabel Tocino va dir, no ho va dir d'aquesta manera, però va dir, a los catalanes ni agua. Aquesta és la història. És aquesta?
És que el tocino viene del cerdo.
Bueno.
I del cerdo todo se aprovecha.
Però sí, ja venia aigua del Roine.
que és que... Bueno, doncs no, el tema és el rol, no? Aquest, no? Oi, de que s'ha normalitzat per això, perquè primera que hi ha molt menys bestiar, eh? Hi ha menys bestiar a Europa, eh? Tot, sobretot vacú està baixant moltíssim el cens. I ara noteu, que la carn va pujant. La carn va pujant i pujarà bastant més, eh? La carn de vedella pujarà més perquè cada vegada hi ha menys. Clar, llavors també es consumeix menys cereal, no?
Llàstima, perquè un bon entrecot va molt bé.
I tant, sí.
Em passa que a mesura que em vas fent gran, tant, sí, em vas menjant menys carn, eh?
Sí.
Jo, menys...
Seràs tu?
Però també...
Sí, jo no, sí, també. I molta gent com jo, de la meva edat.
És broma,
Josep Maria, és molt nutritiu i aporta molts minerals i, a més, és molt gustosa, un llamàntol.
Sí.
Però resulta que està amb un preu que costa una mica de poder-lo fer servir massa. I de tant en tant sí, però es té com una cosa. Doncs una mica anem
això,
amb la carn cap aquí. El que passa és que ara hi ha hagut alimentària. Se'ls va acabar ahir o antes d'ahir.
Sí.
I alimentària ja fa molts anys que s'investiga la carn artificial. Artificial, feta sense carn. Sí, amb gust de carn,
sí.
Amb textura de carn,
sí.
Amb aport.
Però això ja ho fan els vegans.
Minerals,
els vegans, amb moltes
vegans
coses,
ja ho tenen, sí.
Fan, amb moltes coses fa gust de carn, sí. I fa gust de llenties i fa gust de...
Ja et dic, alguna cosa o altra inventarem per poder anar subsistint, no?
Sí.
Però es tornarà una mica un atracot, perquè també hi ha parts que són molt més barates, no?, d'un vedell o d'un porc o el que sigui, d'un xai, que això ho han aprofitat molt la immigració, sobretot musulmana. Però un filet o un entrecot o un tema d'aquests, doncs es anirà convertint a poc a poc en un producte, com aquí diu, que se'n menjarà el que el pugui pagar.
Bé, sí, sí. Tu ho pots pagar encara.
No, jo no parlo de mi, parlo de la meva poca experiència.
És broma.
Perquè abans a mi no m'ho ha preguntat la Rosita, però quan ha presentat els persones que parlen aquí avui, els hi ha dit, i com esteu? I com, a mi no m'ho has preguntat. Perquè jo...
Pregunta-li a Rosita.
Fallo. Em sembla que com a convidat t'havia de preguntar a la Maria.
No,
ara la culpa és meva.
No, jo diria allò de dir, com estàs? Diu, home, bé, si no entrem en detalls. Sí. És aquest el tema. No?
És el si no fos, oi?
Si no fos.
Arriba un moment en què hi ha una edat, jo en el meu cas ho he notat moltíssim, a partir de posar el set a davant. Quan poses el set a davant, les coses canvien totalment.
Però escolta'm,
tu tens la queixa amb mi, però cap dels tres que he presentat no m'han dit, i tu què fas?
No.
Oi?
No.
Vull dir...
No, però no era cap queixa, era simplement...
No, de fet, ho tindrem compte,
eh? Tens el 7, jo tinc el 8, aquest senyor, em sembla que està a punt de posar el 9.
No!
No, ja veuràs que no, mira.
Encara no,
eh? Veus, encara no.
Bueno, l'agost.
L'agost, per això, home, jo dic que hi som
el
9.
No feies el mal temps, home.
Que mal temps? Si fa mal temps, plourà. Tu vols sempre que plogui.
Estava a punt de posar el 7, jo.
No, sí que l'hauria de cridar.
Set d'onzena. Sempre vols que plogui, doncs mira.
Sí, exacte.
Bueno, què, posem una mica de música, llavors entrarem en algun altre tema?
Sí, això.
Sí?
Moltes gràcies, Miquel.
Molt bé.
I ens hem assabentat de bastantes coses.
Bueno, doncs ja estic content. Si és així,
no marxis, eh?
Ja estic satisfet.
Ara la Rosita ha trencat això, però ella vol parlar del teatre.
Sí, 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 teatre. Per això. I llavors ja podem preguntar si vegades al Miquel algun altre tema. Saps? Perquè com que en té diversos... Jo vaig pel meu, Lluís.
Aquesta setmana és l'últim dia de teatre al Casal, bueno, després farem trobades juvenils, trobades infantils, però diguéssim de la final del concurs. El concurs que s'ha fet durant 8 setmanes i aquesta que fa 9, en el Casal Cultural Codinenc, com cada any es fa. I aquest era 41 concurs, vull dir que és canya, que 41 anys fan el concurs del teatre. No sé si ha sigut més bo o més dolent. Això el públic ho anirà dient. I amb el resultat també es veurà.
Ha anat millorant.
També es veurà amb el resultat.
Ja ha habido de todo en la viña del Senyor.
Bueno, el Lluís. Es fa l'obra Kudam Club, que és una versió de cabaret, diríem. De cabaret hi ha diverses versions. Hem agafat una versió i està una mica retocada i arreglada. No? Per del mode que tenim nosaltres.
O sigui, no està espatllada, diguéssim.
No ho sé si l'hem espatllat. És un musical. Josep Maria és un musical.
Josep Maria, Piticuixa.
Sí, no, també. També. I val a dir que els nous, els que ens canten el musical, tots són nous, podria no hi ha cap que s'hi hagi, que s'hi dediqui, ni no sé si s'hi dedicarà, però de moment tots són tendres.
Bueno, en vez de nous, només que siguin 10, que siguin un 10.
No ho sé, això el que hi entengui podeu dir, però bueno, nosaltres què hem de dir? Nosaltres ens agrada i bueno, és una experiència nova, no?
I el nom, com es diu?
Kudam Club.
Kudam Club.
Sí.
Sèrio això, eh?
Sí, és sèrio. El fem al centre cívic, per espai, perquè clar, a la sala del teatre doncs fa pendent i ens ha semblat que aquesta vegada havíem de posar un cabaret. I esclar, un cabaret, doncs, per posar un cabaret l'hem hagut de fer a la sala, o sigui, a la sala del centre cívic, no a l'escenari, a la sala. No sé com resultarà, perquè, clar, també és una experiència nova per nosaltres i pel públic que ho vingui a veure.
Perquè el públic on el posareu?
També a les butaques i a les taules, tu. Van a cabaret.
Ah, vale.
Van amb un cabaret.
La persona que vulgui anar al cabaret... Com si anessis en una sala.
Sí, la persona que vulgui anar al cabaret s'assentarà a la taula.
Si vols veure la cuixa a la vora, has d'agafar una taula de pista.
Primera fila, reserva per entrada.
Sí, val a dir que em sembla que serviran copes, vull dir que llavors també hi haurà...
Cabaret,
vas de pagar el tant de la copa, Lluís.
Cabaret total.
Escolta, serà per dinero, cony, escolta.
Serà per dinero, te'ls acabarem, eh? Val, doncs, i llavors d'allò es fa el dissabte a les 9 del vespre i el diumenge a les 7 de la tarda. El de diumenge a les 7 de la tarda, després del musical o de l'obra, com ho vulgueu dir, es farà la lectura del veredicte del jurat i el repartiment de prèmits de totes les obres que s'han fet. O sigui que el que ha assistit totes o la majoria veurà si el que està premiat és el que ell pensava. Perquè el jurat ho fa bonament com saben, perquè és jurat d'entre el públic, no? Tenim una gent seleccionada, ells ho miren sobre el seu criteri i llavors es fa una mitja. Vull dir, de tots els que opinen tots, llavors es fan una mitja.
També hi haurà llavors l'acabar...
El pa amb botifarra. Sí, pa amb botifarra.
Jo crec que també s'hauria de fer una menció aquí a les persones que han portat 41 anys al concurs de teatre a terme.
Sí.
Això és
sí, bueno,
molt
això...
mèrit.
No és fàcil activitat portar-la durant 41 anys i que cada vegada superi l'anterior una mica, és dir, s'eixampli, es faci gran i tal, i això sempre és una mica mèrit, s'ha de reconèixer que és una mica mèrit de la família.
Però, el vegin un prèmit.
Ens agrada.
Canet, home, en realitat, sí, clar que sí, clar que sí.
Saps què passa? Que nosaltres, el grup de Xalles, doncs, està dintre del Casal, és una entitat dintre del Casal, doncs esclar, quan el Casal organitza alguna cosa, de Xalles s'hi posa com a primer sí, i més.
No, realment,
saps què vull dir?
Realment és admirable, molt bé, enhorabona.
Ben, gràcies.
Per molts anys.
Merci. Doncs això, llavors es lliuraran i llavors hi haurà el pa amb botifarra pel Tentempié per tota la gent del públic i pels de les homes que han vingut a fer, pels que han actuat, perquè venen a recollir el premi. I el que no ve a recollir el premi ja t'ho diu, bueno, vinc a cobrar, perquè és el dia que els paguem. Diu, ja ho sé que vinc a cobrar aquest any. Diu, bueno, és perquè no vas sortir gaire satisfet del que vas fer, no? Bueno, ja ho sé jo, aquest any vinc per cobrar. Vull dir, això m'ho van dir aquest dia, que vam anar a la reunió de grups de teatre amateurs, que aquest any la van fer al Teatre Nacional, feia anys que no li havien fet. Bueno, jo no me'n recordo d'haver anat mai al Teatre Nacional a fer la reunió allà de teatre amateur. I també és una manera de que ens coneguin a l'altre cantó. sí, els professionals, els professionals que també els hi donem que hi som, l'amateur. Sí, saps què vull dir? Els professionals s'enteren que l'amateur hi és.
A vegades d'aquests temes, doncs, algun sí. director es fixa en algun actor sí. d'aquests temes.
Sí. Com el futbol, l'ojeador. No?
No, clar, sí. per exemple, bueno, hi ha hagut obres en les quals hi ha hagut algun actor sí. que ha sobresortit
sí.
moltíssim.
Sí, n'han sobresortit de nosaltres. I ara vinc amb els papers una mica molls, però sí que un dia el grup de teatre, en un de les obres que hem fet, va actuar a Barcelona, en un teatre, no sé si m'han dit petitó, no sé el nom, perquè vinc amb els papers molls, un dijous a la tarda, perquè s'han adonat que doncs, l'obra que està escrita del Josep, que és la d'aquelles noies joves que representa que són que feien bullying a l'altra gent, que és molt per discutir-hi, el per què fan bullying, el per què elles eren les que marcaven i tot això, és clar, se m'ha adonat que era escrita, que era inèdita, que no era una obra feta, i li van demanar per si volien actuar a Barcelona en un concurs que fan a Barcelona, que hi han professionals, però els únics amateurs serem nosaltres. Però bueno, ja és molt que t'hi vulguin, no? Ja és molt que t'hi vulguin i que et deixin pas per fer alguna cosa.
És com
cosa.
Si a Sant Feliu de Futbol anés a jugar amb el Madrid.
Sí, quasi bé. Quasi bé, però bueno, tu, hi serem i em sembla que quedarem força bé, perquè del moment que ens han demanat per anar-hi és perquè algú veuen, no? Vull dir, algú veuen i algú vol una pujada a l'amateur.
Doncs felicitats per endavant.
Sí. Pròxim dia us explicaré a veure si és que hem anat com ha anat, i si és que hem d'anar ja vindrem els papers una mica.
Sí, no estan mullats. Porta'ls més secs i ja.
No vagin els papers molls. Però quant temps ens queda, Jordi?
5 minuts.
No? Sí? 25. Bueno, doncs ara anem per un altre tema, no? Miquel?
25 minuts?
Sí.
Sí. Miquel, hi ha un altre tema que dius que t'ha quedat en el tinter i que tu t'agradaria
no,
parlar-ne.
No, més que quedar-me amb el tinter, el tinc aquí.
Doncs va.
No, no, però és un tema que potser no interessa ningú. És una obra que s'està fent a la sortida de Sant Feliu fins a Mollà.
Sí. Sí.
És una obra que ja fa més d'un any que dura,
sí.
o un any, sí. que va per un altre any, em sí. sembla, que valdrà sí, molts sí, diners, sí. i que Sant Feliu el que necessita és una variana, un desvio. Sí. No, 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 aquesta obra, clar, aquesta sí. obra no. Però que si aquesta obra es fes, jo crec, modestament, perquè jo no m'he embarcat mai en obres d'aquests volums, sí, ni molt sí, menys, sí. però n'hem fet des de carreteres i carrers i urbanitzacions i tot això. I la veritat és que no s'eixampla gens.
Poquíssim.
No s'eixample gens.
Poquíssim.
Serà la mateixa calçada.
Sí.
Hi han unes cunetes
sí.
que dona la sensació
sí.
que és més ample.
Sí.
Dona la sensació. Sí. Però en realitat el que és la calçada no s'eixample gens.
Està exactament igual.
I a més una altra cosa que
jo... No entenc, la veritat. Em costa, perdona, em costa molt entendre. Per exemple, això s'ha fet amb els arbres a la carretera de Sant Miquel del Fai. Des de l'entrada de Sant Feliu fins a Sant Miquel del Fai, tots els arbres s'han tallat i s'han esporgat tot el que anava a parar sobre la calet, s'ha esporgat. Què passa? Que ara quan arribes, home, dona una sensació...
Sembla
que sigui més ample. Però la carretera és exactament la mateixa. Doncs en aquesta carretera d'aquí dalt, que val una mà de calés
sí,
de por
sí.
cada dia,
sí.
No s'eixample gens. És a dir,
dona una sensació... És cuneta tot el que fan?
Sí, cuneta de formigó, fan sí. una cuneta que no es pot transitar.
Sí. Però és que hi ha puestos que han de fer com una mica de pont, no?
Sí, alguna zona...
Jo vaig anar a dinar al Colom el diumenge passat, em sembla que era, i el del Colom estava molt enfadat, perquè deia, és que no... La pregunta és aquest merder que han fet, eixamplar els ponts, vinda.
Bueno, eixamplar els ponts i eixamplar una mica la carretera. Jo no
veig que s'eixampla... A més, el que anava a dir abans, a més hi haurà accidents. Hi haurà accidents, jo ho sé perquè tinc relació amb la Montse del Maset, i diu, hi haurà accidents perquè... No l'han eixamplat, però és més còmode la clar. Carretera, diu, i arriben al pont i han de fer uns frenassos perquè el pont és més estret. Imagina't.
No, és una obra que no l'entenc. Jo quan la van començar vaig pensar que com a mínim eixamplarien
5
sí. centímetres
sí.
per cada costat.
Sí.
Però no, l'asfaltat va a on estava. A partir d'allà s'ha fet una cuneta de
formigó. Com una mica d'arfent.
Que amb una urgència algú sí que s'hi pot posar.
El biciclista.
Perquè és de formigó. I està tombada, però amb una urgència, que, per evitar el que sigui, es podria fer. Però el que és la millora del traçat. I més, teòricament, Ara s'està parlant que el desvio està en fase ja d'execució una altra vegada, tot l'estudi d'impacte ambiental que va caducar.
Bueno, ara arreglen l'estudi aquest del pacte ambiental i ho deixaran a punt per quan s'aprovin els pressupostos.
Exacte. Llavors se suposa que ja en dos o tres anys es podria... Llavors, jo, la veritat, pel trànsit que hi ha, una carretera que porta la C, igual que la C-17, que té quatre carrils, igual que la C-58, que té quatre carrils, aquesta carretera porta una C davant, que és la C-59. Vol dir, és una carretera important. I la prova és que els camions que passen, bueno, són molt grans, molts camions molt grans, que passar per Sant Feliu, realment, aquesta
gent... No, és horrorós.
No, tenim l'avantatge de que els hi queda les curbes i el nom els hi queda i se l'emporta a Hongria, a Polònia, a Romania, a Alemanya, a França. Quan van cap allà diuen, hi ha un poble a Espanya. Es diu Sant Feliu de Codines. És una desgràcia total passar per allà.
Però ens coneixen per alguna cosa, no?
Això mateix.
Parlant de carreteres, la línia blava que hi ha d'aquí fins a Caldes, a la dreta.
Hi ha moltes
per què és això?
Hi ha moltes autopistes.
Per què és aquesta línia?
És un servei, un servei.
No, és, sí.
El cable,
però per què serveix?
Pel cable d'allò, la fibra òptica.
La fibra òptica.
Sí, pel cable que han de passar.
Un servei que...
Però l'hauran de posar encara, perquè només està marcat el color.
No,
ja l'hi han posat.
Normalment ja l'han posat.
Sí, perquè ja el baixaven ja fa dies.
O deixen un tubo passat o...
Sí, ja fa dies que
el baixaven. Sí, que l'han
passat, sí.
Però jo suposo que això del desvio de Sant Feliu o la variant de Sant Feliu, Déu vulgui que no, però ja ho arreglaran el dia que passi. Andorra ho van arreglar-ho molt bé. Allà als Pirinès es va desfrenar un camió i va aixafar no sé quants que estaven allà prenent un cafè o...
Jo ja començo a dubtar que encara que passi això...
A Andorra van fer la variant d'Andorra.
Encara que passi això...
Un camió d'aquells aixafi algú...
Si no hi ha els diners...
Ho dubto.
Aquell senyor...
Ara ja ho dubto. Perdona. Aquí hi havia una persona que passava a nivell de Madrid i no li agradava passar pel centre de Caldes. I fa 45 anys o 50 es va fer el desvio de Caldes. Fa molts anys que es va fer el desvio de Caldes. Perquè el senyor que venia a Sant Feliu tenia suficient poder com per dir no vull passar pel centre de Caldes.
Però va tenir un problema. Va tenir un problema. Que llavors ell feia la siesta i el revolt aquell, de Can Garriga, doncs els camions quan canviaven de massa i això, llavors no deixaven fer la siesta. I volia fer el desvio de Sant
Però es va morir
però
abans.
Però no es va morir.
Bueno, van destituir, doncs.
No, és que em sembla que m'han dit la culpa els de l'Eta, no, un d'aquests, els de la Falange, és igual. Van fer volar el Carrero Blanco.
Vols dir que va ser pel revolt de Sant Feliu?
Va perdre influència.
No, va ser la circumstància. I llavors ell, que ja volia fer-ho perquè no podia fer la siesta bé, el van enviar d'ambaixador a Viena. Ja està.
Es va acabar.
Aquesta és la història.
Bueno, doncs ja està.
Frases que va dir l'Arnau sempre és que hi ha prioritats. S'ha arribat a fer a Montcada i Reixac el tren que passi. Després de 190 morts.
Sí, esclar.
I aquí, quants morts hi ha hagut?
Cap.
Doncs, fins que no hi hagin 60 o 70, no faran res.
I no va dir l'Arnau, que en aquest moment és la persona política de més pes que hi ha aquest poble.
Sí, clar.
Que ja estaven incidint a Madrid perquè...
Sí, això va explicar-lo.
Va dir que estava bastant...
Clar, perquè, home, ell no deu saber, no?
Va dir que quasi segur, que el 25 començaran les obres...
Es va dir que ja tenien els diners.
Doncs ja seria molt...
Sí, però esclar, el no aprovar els pressupostos es surten,
Està tot parat. Altra vegada està tot parat.
Bueno, això és l'excusa
de... Ara sí, ara fins que hi hagi les eleccions.
Jo avui parlava amb una persona que em deia, hòstia, el que... Més que l'impacte ambiental, que l'impacte ambiental serà el mateix que el que va caducar, si han de treure uns pins durant allà, igual, el que sí realment té aquesta variant és impacte visual. És un pont que arrenca del Prat de Dalt i va a parar a l'entrada de Can Bosch, a 200 metres més alt que el cementiri. Clar, això és un pont...
Bueno, però n'hi ha a molts puestos que els veus,
Jo en realitat...
La quantitat d'obra que van fer per poder anar per tot arreu,
Oh, i tant, home,
però... I a Bilbao i tots els llocs,
no, però està ple. Però si el Mussolini ja a la seva època, quan va començar a fotre túnels i viaductes i túnels i viaductes,
passen
els pobles, i aquella autopista és de les que ha corregut més dels últims anys.
Per això.
Vol dir que...
L'autostrada d'Isole.
I hi ha un pont, hi ha un pont, que és el pont de Milló, al centre de França, que travessa tota la vall. Jo he anat dues vegades expressament i no hi he pogut passar. He tingut vèrtic. El cotxe automàticament ha baixat cap a baix al poble i ha tornat a pujar per l'altra banda. Però em vaig parar baix al poble i vaig anar a veure'l des de baix, per veure les bases.
No, ja havíem passat i havíem baixat.
És tot una obra tremenda.
Jo si vaig a baix, si vaig a baix a veure-ho, després ja no hi passo.
No,
jo sempre... Haig de passar sense veure-ho.
Però aquest pont...
Es mou 2 metres, eh? Es mou 2 metres, 1 metre cap a la dreta i 1 metre cap a l'esquerra quan fa vent i quan hi ha moviments de tormentes, el que sigui, però és maco, és tremendo, eh?
Allò el poses i vam anar a veure expressament.
Sí, home, és que realment és per veure expressament.
On és, ets, això?
A Milló.
A Millau, millor.
Millau, millor.
S'escriu Millau, és el centre, Millau. I t'estalvies tota una pila de carreteres interiors i travesses tota la vall, que és molt llarga, que és molt llarga.
Però poder... quina part de França està aquí?
El centre.
A Milló.
El centre.
El centre, sí. Si busques França en Millau,
Millau.
Millor, ja ho veuràs. I és per anar a veure, perquè és una obra d'enginyeria tremenda.
Però ja tinc ganes d'anar-hi.
La va fer un arquitecte anglès, que és el Norman Foster.
És impressionant aquell pont.
Sí, sí.
És molt maco. Molt maco i té una pila de particularitats. Hi ha uns vídeos que expliquen com es va construir. Hi ha una pila de particularitats tremendes, perquè, clar, fotre un pont de 7 a 8 quilòmetres i aquelles alçades, i hi ha unes bases que són molt més grans que aquesta habitació de formigó que puja amunt. És molt maco, bueno, en fi.
Molt bé.
És que imagina que per anar a Granollers des de Sant Feliu no hi hagués Caldes ni Santa Perpètua, tot això, que haguessis d'anar a voltar per Barcelona. Era això. I llavors hi vam fotre el pont aquest.
Molt bé.
Del desnivell.
Bueno.
Rosita, què?
No ho sé, amb quin tema podem anar ara? En té molts, el Miquel?
Ja ho veig, ja.
Vull dir...
No, a veure, jo...
Però ens acostem a la Fira del Rellotge, ja. Ja s'acosta, no?
El que no m'agrada parlar massa és
del que no té. El 19 de maig.
El 19 de maig, la Fira del Rellotge. Sí?
Per això jo, per exemple, t'he fet aquest reconeixement del que és aquest concurs, perquè anem per la 27 Fira, el 28, i jo ja sé el que costa poder mantenir una fira i que més o menys tingui la trempera que ha de tenir i que hi hagin els expositors i que cada any vinguin i tal. I això és d'admirar.
No sé quin escriptor ve el dia 19 de maig per la Fira del Rellotge, que fa una xerrada allà a l'Ajuntament, a baix, i la coral La Llum cantarem 4 o 5 cançons.
Ve un escriptor per la fira?
Sí.
El fa venir la fira.
El
Vilanova.
Vilanova.
Ah, doncs jo encara no ho sé.
Em sembla.
Però bueno, és possible perquè encara no hem fet la reunió definitiva i no sé, potser he contactat amb algú. Però bueno, jo hi vaig entrar-hi molt més cap aquí. Hi va haver-hi uns pioners, entre ells una persona que ja no està aquí, que és
Joan Fernández.
Altres, que és el Joan Fernández, que van ser l'ànima. Ell i el Pere Riera i el Josep Vilanova. Va ajudar molt un conegut vostre, que és el David Beret, també, vull dir, va ajudar moltíssim. I bueno, jo fa 10 o 12 anys o 14 que
penso,
però reconec que són temes que mantenir-los, a veure, mantenir la Fira de Barcelona és una cosa, i és una cosa d'una ciutat immensa i evidentment de molts diners,
però tota la seva alçada,
el mòbil wall aquest aquí, també, mira, però en un poble, en un poble com Sant Feliu, que té els mitjans limitats i la gent limitada i tal, doncs quan comences a complir un any ja és
vas veient.
Maco. Ja és maco, sí, senyor.
Vas veient la feina que hi ha.
Sí.
Una altra cosa, què sabeu de la nova tenda aquesta xina allà davant de les escoles? Què tal és?
Jo hi he entrat i hi ha molt gènere, eh?
Que hi ha de tot, molt. Hi ha de tot. Sí, jo hi vaig anar-hi un dia i hi ha de tot.
Sí.
Al fons hi ha tota una paret del que era el Condis, que és tot eines de lampisteria, de Magnani, de paleta, de tot eines.
Si he passat per fora...
I jo li vaig dir aquell noi... De tot,
hi ha de tot.
Però aquell noi xinès que hi ha allà, li vaig dir, però et falta una cosa, eh? I dic, què falta? Em va dir, què falta?
Te lo llevo!
Hi ha unes teles que són transparents, que estan teixides i tal, que es fan servir els horts o els galliners o allò, per tapar les tomaqueres per la pedregada o per ballar una cosa que no hi faci la llum o no sé què. I em diu, és veritat, no hi ha. Pedro Abra.
Sí,
no fa així.
Te lo llevo.
Digue-li que posi també aquell ferros que es posen al baix de les ximeneies, perquè quan surten les... Vas dir que tu m'hi has tingut aquell temps.
Sí.
Em sembla que eren de coure. No n'hi ha lloc, ara.
Bueno.
És que jo ensenyo la ximeneia perquè em fa molta companyia.
Era una protecció que hi havia, amb uns peus...
Amb la tela.
Sí, sí, sí.
Això no pot anar enlloc.
No. Bueno, per què?
Sí, el Boluda de Caldes n'hi ha d'haver.
El Boluda?
El Boluda, la ferreteria aquella.
Quantes cases tenen llar de foc, Josep Maria? El 99% no en tenen de llar de foc.
La Boluda de Caldes jo diria que n'has de trobar.
Moltes, però la majoria no.
Bueno, tu en tens.
Sí.
Sí, jo també en tinc. No l'engego perquè hi ha molta feina.
Jo també en tinc.
Jo en tinc dubte.
Jo cada dia crema, cada dia.
Sí?
Cada dia el meu home fa foc a terra.
Veus?
Cada dia.
És que fa molta companyia.
Home, i tant.
Vespre...
Jo vas encenc i poso la tele i m'estic mirant més el foc.
Sí.
És que el foc a terra, amb l'escor, aquell escor, era la televisió que quan encara l'havien d'inventar. Allà la gent, la família se sentava.
És que les flames no són iguals mai.
Mai.
No.
I era com una pel·lícula.
I feien una cosa, que era que parlaven.
Sí. Ah, sí. Ara que és
no
molt
miraven
morrat.
El mòbil, o miraven el foc, o parlaven,
raonaven,
o estaven, sí,
o
raonaven.
O
rosaven el rosari, alguna bé, cosa o altra.
Sí. Ara els nens en els patis agafen el mòbil i es parlen amb el mòbil.
Sí.
Després de parlar directament.
Però si em sembla que, em sembla que es veu...
Hi ha algun de malalt algun... ja, per això?
Clar, home, més d'un. Es veu un matrimoni que hi han dos pares i dos fills amb quatre mòbils.
Sí.
I jo he de pensar, li deu preguntar, i tu què voldràs de segon?
Som capaços de fer això.
No. És un canvi, per mi és horrorós.
Sí.
S'ha perdut molt la xerrada amb els fills, el diàleg...
Enraonar, que diem.
Enraonar. Una gran paraula que es fa servir...
I ara amb la intel·ligència artificial estem apanyats. L'altre dia va sortir una figura bastant humana que li preguntava coses, dius, com pot ser?
Sí.
Ara què estic fent? Diu, mira, has agafat el mòbil per trucar no sé qui.
I això ho deia el...
Sí, sí, li contestava
el robot.
Sí. I que nom, sí. Jo? Dic, tu ets el Josep.
O sigui, aquell aparato que no sé si és l'Elsa o no sé què, que li pregunten tot. Elsa, quin temps farà demà?
La Siri, diuen, Siri. Quin dia anem al teatre?
Sí.
El dia 20 a 8:15.
Sí. Avisa'm d'aquí 20 minuts. Ves, que ja t'aviso. I parlen amb l'Elsa, no sé com li diuen.
Demà, desperta'm a 8:00 en punt.
Sí, sí,
sí. Que tinc que sortir. Val, gràcies.
Sí, sí.
Fins demà.
Bueno, ja que...
Ah. Sí, com m'has dit? Alexa. Perdó, el Jordi m'ajuda, Alexa. Ja sabia que es deia un nom així perquè no la tinc a casa. Però vas a puestos i dius, qui et contesta, Alexa? Alexa, què fem avui? Alexa.
La meva neta es diu Alexia. I encara no contesta, ara fa gug.
I prou.
Molt bé.
No sé, s'ha acabat ja?
Encara tenim un altre tema per anar.
Sembla que els ha tocat tots els que més o menys teníem al cap.
Veus? 5 minuts.
Sí.
5 minuts ja...
Bueno, ja, ve,
ja ho tenim... Ja ho tenim, això
ja
de la...
Ja ho tenim solucionat.
Sí, podem fer memòria del que és la llar de foc.
De tantes coses,
L'escon, molt important.
Estimablement es perden.
Sí.
Moltes es perden. Jo cada vegada que es mor una persona gran... Sé que s'emporta una pila de coses,
sí, molt
que
records,
no
eh?
Ha sigut a temps d'explicar-me-les o saber-les.
Va d'una temporada que el nostre programa Vivències anava a entrevistar gent gran. Te'n recordes, Lluís?
Sí.
I anava el Pere Vallcorba.
Ho vam fer 3 o 4 vegades. Sí.
Davant de gent gran va morir el Pere Vallcorba, que feia una setmana que l'havia trobat a la plaça i havíem xerrat potser 10 minuts.
Ah,
estava
sí.
Perfecte.
Sí. Millor.
Amb el cap ben clar, clar. I xerrant.
Però
i
que recordes,
diu, jo, esclar, el que recreus que tu vas muntar l'acadèmia i tal, i jo li vaig llogar allò i tal, i de sobte vaig anar a caminar, que vas amb el trobo, amb el Miquel, cap al Parc Usart, I quan vaig tornar, em vaig parar allà, vaig mirar, dic, Pere Vallcosa.
No sí.
I vaig entrar i dic, mira...
Sí, sí, noi, tenim un dia per cada un. Sí.
Va morir de gran.
97 anys.
De gran,
97. De gran,
no semblava, sí. Jo no hagués, no l'hagués posat.
Tenia, el Pere era una persona que coneixia molt.
Sí,
coneixia això, molt, del poble i de tot.
Coses que,
era una persona,
que si no s'han aprofitat... Podia,
sí.
A mi m'agrada molt parlar-hi amb, sí, amb ell i amb altres. Jo, per exemple, com que també anava a caminar i anava molt al Tino. El Tino,
sí.
I amb el Tino jo caminava molt i m'explicava moltes coses de quan treballaven
els camps. Ara fa gràcia anar al parc Usat perquè trobes els mateixos. Hola, bon dia, bon dia. I llavors et pares i a més estar, per exemple, a mitja hora, estàs una hora. Un, i l'altre dia vaig trobar 5 o 6 i dic, ai, no sabia que fos aquí a la reunió.
I llavors hi ha algun que passes pel costat i dius bon dia.
I no contesta.
Perquè això també passa.
Sí. Hi ha de tot.
Pocs.
No és mal costum contestar.
Veus pares amb el carret, amb el criu, veus noies que porten gossos...
Cada vegada coneixes menys gent.
Sí, és veritat.
Dels que hi van.
Sí.
Home, veiem a Sant Feliu, fa uns quants anys no gaire, érem 3.000, 3.300, i ara són 7 o 8.000.
Sí, 7.000 i pico. Això que deies dels llibres aquests de l'experiència de la gent gran, el Figaró... Per exemple, hi ha un amic de la Fira del Rellotge, molt amic de la colla de la Fira del Rellotge, que hi té una casa, i que ja fa anys que entrevisten per gent gran amb tots els aspectes, des de l'experiència de la guerra, fins a les herbes que hi havia allà, fins a les costums. Ja han editat 3 llibres, ja.
Imagina.
Han editat 3 llibres de
fets i costums. Sí, perquè hi ha molta cosa que es perdrà.
Gravada, clar, aquí està gravada amb la, amb la gent gran.
Mira, el que ho diu molt és el Joan Segalés. El Joan Segalés hi té una mania, diu, és que s'hauria d'escriure un llibre de moltes coses, diu, perquè hi haurà coses de, tant del teatre com de la vida de Sant Feliu i tot, que es perdran.
Jo crec que amb això...
Moltes coses han aguantat per les dones, perquè eren les que parlaven i transmitien a les filles i això s'ha anat aguantant per una cosa oral, diguéssim, no? Però, clar, no escrivien, sinó que enraonaven, i moltes coses d'una filla a una altra, no?
També.
Ara, les dones avui en dia cuinen molt poc, feien uns menjars fabulosos.
Dedicaven temps, carinyo, ganes.
Ara has encetat un tema que m'agradaria parlar-ne, jo.
Amb què?
Del menjar.
Sí?
A Sant Feliu... ja es va perdent, ja es va anar perdent de mica en mica, però hi ha molt bones cuineres.
Ah, sí?
Sí. De la gent gran, sobretot. Senyors, senyores, eh?
Sí, sí.
Perquè moltes d'aquestes havien sigut cuineres de cases d'estiuejants. I es mengen més bé a Sant Feliu, bueno, ara ja venem a menys, però...
Per les cuineres...
Que els de per aquí baix, a Caldes i
Sant Perpètua... Hi ha algun cuiner, home, també, molt bo, eh?
Bueno, una cosa són els professionals. Ara parlem de...
Ah, no, les cases segur.
Del menjar de les cases.
Sí.
L'àvia de la meva senyora havia sigut la cuinera de Can Bosch.
Sí, home, clar.
Llavors allà...
Havia de prendre per nassos.
La meva mare havia sigut també cuinera d'uns estiuejants de Can no sé què, que se l'havien dut de jovenet a Barcelona. O sigui que... Hi ha hagut...
Sí, home, sí, segur. La gent gran amb això, com qui dedicava això que dic, temps i carinyo i ganes i tal. La meva mare no havia sigut cuinera d'enlloc, però fotia una cua de vedella...
Mare de Déu!
Bueno, insuperable.
Per sucar i pa. Llavors hi havia més gana.
Per sucar i pa.
Oh! Es desfeia, saps allò?
Que no parles més.
No ho trobes enlloc.
Que tinc molta gana.
No ho trobes enlloc,
això. Jo m'agradaria explicar una anècdota petita, perquè queda només un minut, diu. Això que diu el Miquel, que... quan et cuides d'una cosa, doncs, dona mèrit, vas cuidant, vale? Nosaltres cada any hem fet la tòmbola. Vaig trobar una senyora l'altre dia que em va dir, hola, dic, hola, tu ets la tòmbola? Tate, ja està.
Ja t'han batejat.
Ja m'han batejat.
Hi havia una cançó que cantava, no sé qui, tòmbola, tòmbola, oi?
Tòmbola. Se'ns ha acabat el temps.
Molt bé.
Sí, si diguéssim d'un més temps, jo li hagués posat la cançó de tombo, tombo, però ja no tenim temps.
Un altre dia. Bona nit.
Bona setmana a tothom.
A tothom. Bona setmana santa.
Bona setmana.
Sí, és veritat, bona setmana
santa. Això mateix, bona primavera.
Bona setmana santa.
Dos dies que ha començat.
Sí, però no durarà gaire, es veu.
Adéu.
Apa, adéu.
Fins quan vulgueu, jo he estat molt a gust amb vosaltres.
Gràcies, Miquel.
D'aquí 15 dies t'has convidat.
Molt bé. La vida
vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Encuentran un amor.